responsabilitat per avançar cap a una mortalitat zero a les carreteres, cosa d'altra banda difícil d'assolir en la seva plenitud, comença per cadascú de nosaltres, pel propi vehicle, pel seu manteniment, per una bona actitud com a vianants i com a conductors. Ens ve ara a la memòria un ministre de l'Interior que va reduir els seus consells per a la mobilitat en el trànsit en una de les campanyes de vacances amb un simple «sigueu amables a la carretera». Potser aquesta visió positiva, educada i de bona convivència a la carretera ens pot ajudar a reduir la sinistralitat, sense grans consideracions més. A Catalunya, i anem a algunes dades, han mort en accident de trànsit 131 persones durant els 11 primers mesos d'aquest 2016, 23 víctimes menys que l'any passat. Un mort ja justifica la reflexió i el replantejament i, per tant, la reducció dràstica encara no és suficient mentre hi continuï havent persones que perden la vida. Però amb les dades podríem seguir estimulant aquesta reflexió si diem, per exemple, que la meitat de les víctimes de l'any 2015 a la carretera a Catalunya havien consumit alcohol o que les distraccions per l'ús del mòbil al volant estan pujant fins a les primeres posicions en la llista de causes d'accidents. Complir la llei, simplement això, ser responsables i prudents i pensar en la pròpia vida i la dels altres hauria de ser el gran lema de la vida quan s'agafa el vehicle. És una qüestió d'ètica que ens estimula avui a aquesta esperança tan pròpia del temps d'Advent, de les setmanes prèvies al Nadal. Un Nadal sempre de molta mobilitat, però la mobilitat, com dèiem, no és només per a les vacances, sinó que també és una realitat de cada dia com a vianants, com a conductors a la feina. Avui parlem d'aquest tema, de la seguretat en el trànsit, amb l'historiador i col·laborador de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, Joan Pallarès. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres Esteve Rifà, col·laborador de la Delegació del Trànsit a l'Arquebisbat de Barcelona, entre altres funcions. Senyor Esteve Rifà, benvingut, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies per la seva presència avui per primera vegada en aquest programa, en el Mirador de l'Actualitat. I també saludem Josep Rossinyol, que és comercial del sector dels negocis i membre de Societat Civil Catalana. Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
No sé si el presentem del tot bé, però vostè ens ha dit que agafa el cotxe molt a la feina,
moltíssim,
molts quilòmetres.
Moltíssim, sí, tinc 46 anys i portaré més d'un milió de quilòmetres conduïts.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, o sigui, al final, i a sobre no m'agrada conduir.
No li, doncs sort que no li agrada.
No, normal, no, normal, no he encertat en l'ofici, no.
Podríem dir que vostè el fa servir més a la feina que no pas per anar de vacances o per sortir.
Absolutament, quan arribo a casa procuro no agafar el cotxe a nivell personal perquè estic una mica fart.
Sí, bé, de vegades és necessari, lògicament. Hi ha transportistes, hi ha taxistes, hi ha conductors d'autobusos. En fi, el cotxe o la moto és molt necessari. Nosaltres moltes vegades diem, quan acomiadem un programa de ràdio, si agafeu el cotxe amb molta prudència, perquè sabem que molts ens escolteu, amics oients, des del cotxe, a aquesta hora, també.
No és necessària, per tot. És a dir, hi ha gent que és necessària per anar a comprar el diari, per exemple, per anar a comprar el pa. I potser no és necessari per això. És a dir, que tots ens pensem que el cotxe és molt necessari. I moltes vegades, clar, jo sóc dels que viu sense cotxe des de fa 10 anys i t'asseguro que no tinc cap trauma. I que es viu, però perfectament. Fins i tot jo dic que la meva qualitat de vida, esclar, jo vinc a ciutat, també és veritat, ha augmentat moltíssim des de que no tinc cotxe. Evidentment, condueixo 800, 1.000 quilòmetres a l'any, quan el llogo, quan el necessito, quan és imprescindible. Però si no, no és necessari, de debò, que no passa res per no tindre cotxe. I sobre l'estatus social, per favor...
Naturalment. Cotxe, parlem de cotxe privat, que no és necessari avui dia, però, clar, la seguretat en el trànsit va molt més enllà d'això. Requereix un comportament prudent com a vianants, fins i tot com a ocupants d'un taxi, també, no? Perquè no, evitar distreure el taxista.
Com a vianants, bàsic, perquè sempre som vianants, sempre. Des de que sortim de casa fins que tornem o anem allà on sigui, sempre hi ha un moment que som vianants.
Clar, perquè, per anar al garatge a buscar el cotxe o a un aparcament, no? El
que sigui. I la irresponsabilitat com a vianants es fa palesa als carrers de la ciutat.
Bé, en les últimes 24 hores hem formulat a través de radioestel.cat, ja sabeu que sempre, amics oients, teniu aquesta enquesta al vostre abast, una pregunta molt interessant. Marta, bona tarda.
Bona tarda. Avui us preguntem, amb el teu vehicle prens les necessàries precaucions a la carretera? Podeu optar entre tres opcions. Sí, compleixo les normes bàsiques de velocitat, cinturons i subjeccions infantils i manteniment. No, sovint em salto la llei amb el vehicle a la carretera. O, de vegades no, quan veig clar que no hi ha perill per a la pròpia vida i la dels altres. Fins ara l'opció més votada és amb un 55%. Sí, compleixo les normes bàsiques de velocitat, cinturons, subjeccions infantils i manteniment. Ens ha arribat un comentari d'en Joan de Badalona que ens diu: prenc les precaucions necessàries encara que m'agradi córrer en moltes ocasions. Podeu optar per una opció o podeu fer-nos els vostres comentaris personals i directes a través de radioestel.cat fins a les 8 del vespre.
Gràcies, Marta. Hem de dir que la segona opció més votada, amb un 36%, ens està sorprenent una mica, és la de sovint em salto la llei amb el vehicle a la carretera. Bé, la sinceritat per sobre de tot dels qui opinen a l'enquesta, però realment esperàvem que fos una mica més baixa aquesta opció.
Sí, perquè jo penso que, per damunt de tot, la responsabilitat és de qui condueix el vehicle. Uh-huh. Però al 100%, el vehicle és una màquina i respon al que l'home, dona, porta en el moment de conduir, que és el volant i tot el conjunt, no? Jo penso que és molt important tenir en compte no tan sols aquesta responsabilitat, sinó uns factors externs que hi són permanentment, que són els senyals de trànsit, que estan per alguna cosa encara que no ens agradi. Jo ho dic per què. Mira, no ho sabem, no ens ho preguntem, complim-ho. Una altra cosa que també és molt important és l'estat de les vies. Si tu veus una carretera que no està en condicions, no vagis, encara que et puguis anar a 120, no vagis a 120. Siguis conscient d'anar a 100. I una de les altres qüestions que la gent no té en compte, que és la climatologia. Les boires, ara mateix, en el Pla d'Urgell, que hi són... Jo venia el dilluns del Pla d'Urgell, i, francament, és que no es veia res en absolut. Pues no vagis a 120, encara que t'ho permeti la via. Uh-huh. Ves a 80, ves a 90, que sortint en temps, i això sí que deixo aquesta matització, anem sempre amb el temps massa ajustat. Sortim amb més temps, que no passa res si arribem 10 minuts, un quart d'hora. Com has rebut, dius, has vingut més d'hora.
Sí, sí, vostè ha arribat molt d'hora al programa.
Per què? Perquè penso que val la pena arribar i prendre-s'ho en calma.
Ens ha donat un bon exemple.
Sí, i a més una cosa que hi ha, que també voldria començar per aquí, i és la humilitat. La humilitat. Com a peatons, ja, vianants, no som humils. És a dir, sobretot quan ens tornem més grans, que a vegades per l'esforç que ens costa anar a buscar el pas de vianants, resulta que passem pel mig quan les nostres forces són encara més escasses que no quan ets jove, que fas un vot. És a dir, que, per tant, comencem per aquí. Per la humilitat que hi ha de vianants, ja no som humils. Però, segon, no som humils conduint. Som bastant agressius. I som bastant agressius, i aquí ens hauríem de pensar si tenim de fer potser alguna cosa com el tabac. És a dir, aviam, la publicitat del tabac està limitada, la publicitat de l'alcohol, doncs, també hi ha certes mesures, malgrat que l'ètica que després tenen els publicistes varia molt segons el publicista, però en el cas de l'automòbil, l'anunci de l'automòbil és un anunci essencialment agressiu, classista. És a dir, fins i tot diria que masclista moltes vegades. I sobretot, d'estatus, de el teu cotxe és gairebé la teva arma, és a dir, amb això ets irresistible, tens les dones que vols, és a dir, bueno, si tens un cotxe ho tens tot solucionat. I això realment és una de les primeres coses que haurien de tindre en compte. És a dir, cuidado que les marques, precisament, no contribueixen a la pacificació del trànsit.
És que el tema de la comercialització i les vendes marquen. Aquest bon senyor que tinc aquí...
És comercial.
Sap? Jo ho he estat molts anys també.
El senyor Rufinol és comercial i ens ho dirà.
Multinacional, i la pressió sabem quina és.
Sí, sí. Jo crec que també, realment, l'oient que ha fet el comentari que li agrada que li anava més ràpid del que està permès, em sembla alguna cosa que ha dit.
Sí, això passa molt sovint, però clar, tampoc podem reduir totes les irresponsabilitats a la velocitat. De vegades
correcte.
Et pots passar una mica de velocitat, però potser és una via segura.
Jo volia anar-hi, perquè realment, si veiem el cotxe, podríem ser-hi una mica escèptics, si veure el cotxe com un instrument, com un mitjà per anar-hi de punt A a punt B amb un temps determinat i una comoditat i seguretat determinada. És veritat, sí, és així, no? Escèptic, però la realitat és que el cotxe forma part d'una cultura popular que arranca dels Estats Units, que és de llibertat, d'estatus social, i inclús aquí ja tenim dos problemes que estan junts. El primer, que és aquest estatus social, que tothom... Diem que no, vale, diem que no, però tothom que va a comprar un BMW, la marca, ho fa per l'estatus.
Cap problema. Perquè
amb les mateixes característiques pot trobar un cotxe més barat. I després la segona qüestió és una qüestió molt psicològica, és lo dius tu abans, és les pulsions i les extensions, les paguem al cotxe moltes vegades, moltíssimes vegades, de forma racional. Hi ha gent que es munta a un cotxe i es transforma, és una bellíssima persona i de cop i volta totes les tensions, totes aquestes pulsions més bàsiques.
Agressivitat.
És directament amb el cotxe, perquè a més és una qüestió també de competència, de competitivitat. La competitivitat real i que ens uneix a tot és a la carretera. Tots som iguals a la carretera. I aquí és una cosa interessant.
Sí, senyor.
Sí, Fa. Jo apuntant una mica el que està esmentant, vaig a fer un petit comentari. Pau a la conducció. I quan dic pau, vol dir que estiguin a gust els acompanyants amb tu, i tu amb els acompanyants. Que si tens un moment de neguit, doncs, coi, serena't, tranquil, i sobretot, si algú te la fa, mentre tu condueixis, no li tornis. Separa't, frena una mica, deixa'l que marxi, i automàticament aquesta ràbia que t'ha agafat per aquell fet se te'n va del cap. Jo penso que la conducció sempre hauria de ser amb molta pau. I la pau comença per un mateix.
La pau a dintre del vehicle i també projectada cap enfora, lògicament.
Ni més ni menys.
Moltes vegades es trasllada aquest neguit.
Si el cedir el pas quan un rat te'l demana, doncs cedeix-lo. Si té més pressa és el seu problema, no és el teu.
Sí, però fixeu-vos, inclús hi ha coses tan absurdes que quan tu vas a un pàrquing d'un centre comercial, ho dic perquè treballo per empreses d'alimentació, les conec, els pàrquings dels centres comercials, i la gent competeix per aparcar-hi gairebé a sobre del caixer automàtic. No, pots aparcar-hi 20 metres més que allà i aposto, però hi has de competir. Jo crec que hi ha un escenari de competitivitat molt important a dins d'això. I ja venia a pensar, estava comentant abans, venia pensant en aquest tema dels accidents de trànsit i m'he recordat de l'accident de trànsit que va morir una persona als Estats Units de Tesla amb el cotxe autònom. Ja comencem, ara arriba una revolució tremenda, que el cotxe sí que realment serà un mitjà per anar de punt A a punt B, ja no serà de tant d'estatus o de competitivitat o per treure el teu neguit o de l'atenció, i entrarem en un escenari totalment diferent, èticament totalment diferent, perquè clar, quan hi ha un accident mortal per part d'un cotxe autònom, qui té la culpa? Parlaven abans, el software, el fabricant, el senyor que estava llegint el diari. Estem entrant en un problema bastant important, estem canviant de torn i convivirem amb els cotxes antics, amb uns cotxes nous que tindrem problemes totalment.
I les companyies d'assegurances segurament faran, segons el tipus de vehicle, té un risc més gran d'accidents, aquesta marca que aquesta altra, i segurament ens cobraran uns preus per una marca, per conductor automàtic, que no pas per una altra, doncs perquè aquella té un índex més elevat. Segur.
Això succeeix amb les marques de cotxes, amb els colors del cotxe, això succeeix,
sí.
Però és una cosa que ningú sap ni ningú ho diu.
Saps? Sí, sí.
El vehicle forma part de la nostra realitat, el cotxe fins i tot és una realitat que genera molta afició, hi ha molts joves i no tan joves que són aficionats als cotxes, fins i tot als cotxes que tenen anys i que són històrics, o als cotxes més nous, això és un capital social, no tot ha de ser negatiu.
No.
Potser el que ens preocupa avui és precisament això, la seguretat a la carretera, a la via pública, quan tenim aquestes màquines, com deia el senyor Rifà, màquines potents, que les porta una persona i la responsabilitat depèn sobretot d'aquesta persona. I això potser és una mica el xip que hem de canviar, no? Perquè de seguida culpem, ai, la carretera mal feta, els punts negres, que també n'hi ha i també es pot exigir responsabilitat. Però potser si comencem per l'autocrítica podem facilitar que les coses vagin millor, no els sembla?
El concepte de risc, el risc zero no existeix enlloc, perquè a la llar ens podem fins i tot caure del llit dormint. Vull dir que, per tant, quants accidents no hi ha domèstics?
Sí,
però
sí.
El que sí tenim que tenir en compte és que conduir, portar un cotxe, és una activitat de risc. Evidentment, el risc l'elevarem potencialment nosaltres, com ha dit el senyor Rifà, les condicions meteorològiques, el podem anar elevant o podem disminuir. Evidentment, el risc zero no existeix i podem accentuar-lo, però bé, si ens posem en risc, si comencem a no respectar els límits de trànsit, si comencem a que no faig això, no faig això, no faig això, segur, segur que el premi el tenim segur.
Sí, senyor Rifà.
De totes més, hi ha una qüestió important. Per exemple, ha sortit ara darrerament, i jo recordo que ho vaig sentir el conseller, el tema dels controls de les persones mortes en l'autòpsia, la quantitat, el percentatge, crec que era un 49%...
Sí, gairebé la meitat.
...de persones que portaven quelcom a la sang.
Sí.
Ja no hi entro si és alcohol, si és droga, si és el que fes. Però jo també m'agradaria incidir en aquest tema. No tot s'acaba amb l'alcohol, no tot s'acaba amb la droga. Les autoritats no tenen present que prenent medicaments també
sí,
poden produir son, però el més perillós i el més fumut aquí, perdó l'expressió, diria una més grossa, és que no hi ha una connexió entre el CAP, entre el tema del control, o sigui, de les escoles que et permeten, o sigui, que et renoven el carnet. No hi ha cap control de cap mena, o sigui, ni la pròpia policia, quina sigui. T'aturen un cotxe, agafen les teves dades, escolti, vostè està prenent una medicació, vostè hauria de tenir una limitació en el seu vehicle.
Sí, senyor.
No, d'això no se'n parla.
Sí, senyor.
Hi ha molta gent que pateix i té al damunt un producte químic per una situació física...
I no un producte químic.
Eh?
És a dir, jo podria parlar d'alguna persona que es va estar un any sense conduir perquè resulta que tenia apnees i fins que no va tindre una màquina per poder dormir, un respirador per poder dormir, que llavors no s'adormia enlloc, resulta que no va conduir.
Però ho va fer per pròpia responsabilitat, en aquest cas. De vegades tenim la cultura de fer perquè ens obliguen, o perquè...
No, per la por.
Sí, sí.
Els punts o la sanció econòmica.
Sí, sí.
Però hi ha una altra qüestió important. Els espanyols mengen... Dic Espanya, en general.
Sí.
Es menja molt bé. I,
sí.
I pots fartar-te sense prendre una gota d'alcohol.
Sí,
i la somnolència, aquestes tardes de tardor, que el sol et ve de cara...
Sí, senyor.
I que vas molt tranquil amb la música ben feliç... T'hi quedes.
No hem pensat en una cosa, que, per exemple... Bé, normalment entre setmana doncs, la majoria de persones doncs, per la seva activitat no beuen alcohol durant el menjar, però el diumenge, si s'enceta una ampolla de cava o si s'enceta una mica de vi... I no s'ha donat compte moltes persones que aquell diumenge, el diumenge a la tarda, sempre es queden amodorrats i normalment no fan la migdiada en tota la setmana, però almenys aquell dia pesant figues al sopar, al sofà s'hi queden?
Que s'està molt a gust.
Exacte, però això... si agafes el volant, també es nota.
Home, que sí, es nota.
Fixa't que amb el tema dels medicaments hi ha coses tan senzilles, diré una altra marca, ho sento. Que
es diu, no es preocupi.
Si tu agafes un frenador, i ho posa...
Dona son.
Posa,
sí, sí.
Provoca somnolència. Ho posa clarament, però ningú ho llegeix. Saps? Sí. I qualsevol que agafi un frenador, es proveu, eh? Tu agafes un cotxe, pots tenir molts... Però hi ha una cosa també important. Jo que he fet molts quilòmetres, jo crec que falten també molts, molta cultura viària. Perquè, clar... Jo crec que des de l'Estat o des de la Generalitat o qui tingui les responsabilitats tenia que fer cursos de conducció en situacions no normals, és a dir, amb pluja, amb neu, amb gel, amb aquesta... Perquè jo m'he trobat gent que no sap reaccionar. Mon pare era bomber, era conductor de bombers de l'Ajuntament de Barcelona i l'home conduïa com a Déu. Clar, sabia que tenia que fer quan arribava una cura amb gel, quan estava nevant. Però jo, per exemple, sabia posar-hi unes cadenes. Això la gent no sap. Jo crec que hauria de ser obligatori que aquestes coses... Perquè això passarà.
Posar unes cadenes. Quins han de posar unes cadenes?
Clar, clar.
No, hi ha gent que diu que...
O canviar una roda punxada, fins i tot.
Fins i tot canviar una roda punxada.
No sé si recordo que fa 4 o 5 anys va la gran nevada aquí a Barcelona.
Sí, sí.
Recordo
sí.
Una imatge de vorar un conductor.
El dia 8 d'abril, 8 de març, el 8 de març, i a més, mentre estaven dient el president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona estaven dient de que ja s'havia acabat la situació d'alarma, en aquells moments començava a caure una nevada intensa sobre Barcelona que ja havia caigut sobre Catalunya.
El 8 de març del 2010, fa 6 anys. Servei de documentació.
Fixeu-vos, que a més a més, jo me'n recordo, jo vaig estar 5 hores aturat atrapat a la carretera, i me'n recordo una imatge de veure un conductor ajudant a la Guàrdia Urbana a posar el...
Les cadenes.
Tranquil, tranquil.
Perdó.
Sí, sí. Bé, avui compartim el mirador de l'actualitat, el nostre col·loqui amb l'historiador Joan Pallarès, amb l'agent comercial Josep Rossinyol i amb el responsable col·laborador de la Pastora del Trànsit de l'Arquebisbat de Barcelona, Esteve Rifà. Parlem de la seguretat en el trànsit i anem aterrant algunes qüestions d'actualitat. Ahir es coneixia la imputació per homicidi per imprudència greu del conductor de l'accident mortal a Susqueda. Aquests accidents, d'alguna manera, són com icones que sensibilitzen, certament, pel dret a la informació i per moltes altres raons. És bo que coneguem aquestes tragèdies, que, evidentment, no ens agrada a ningú conèixer, però quan passen, doncs, més enllà de no, diguéssim, aprofundir més en el dolor de la família, que, evidentment, és un dolor terrible, i de les persones properes, però sí que potser ens fa reflexionar sobre aquesta necessitat d'assegurar que els infants vagin ben subjectats en els vehicles, que les mínimes normes... Sobre això hi ha un cert debat, perquè no ha estat potser tampoc tan clar quan es van establir les normes de subjecció d'infants, que és millor si els nadons més petits han d'anar d'esquenes al sentit de la marxa...
Hi ha molta contradicció.
Oi? Després, sobre la qüestió de l'alçada, a partir d'aquí, si es mesura per l'alçada del nen quan pot deixar de portar elevador i subjecció, en fi, què hi ha d'això? Què podem dir?
El cert és que no fan vehicles ja adaptats per infants. Aleshores, clar, l'has d'adaptar sempre és un... pagot que tens de posar al cotxe. Però a mi sobre aquest accident hi ha una cosa que em mou a reflexió, i és que justament les dues mortes hagin sigut, a part d'una criatura, les dues dones. I l'instint, jo sempre m'imagino, esclar, coneixo molt aquella zona, és a dir, que, vull dir, coneixo aquella carretera,
Susqueda,
aquella carretera i els barrancs que hi ha allà. I realment jo m'imagino aquell moment dramàtic, no?, de que realment qui va rebre van ser les persones grans, perquè possiblement una mare i una filla, una mare i una àvia, el que van, possiblement, i això és gratuït, però protegir els infants. L'instint que té la persona gran, i sobretot amb els fills, amb els nets, és d'oblidar-te de tu en aquells moments dramàtics, de la seguretat, i protegir, sobretot al màxim, els infants que tens al costat.
Sobre la subjecció, és suficient, per exemple, en un nen menor, em sembla que són menors de 4 anys, és suficient amb aquestes cadiretes que porten subjecció pròpia, lligades al cinturó de seguretat? Amb això, en principi, una persona que tingui això...
Sobretot lligar-lo bé en el cotxe. Sí. No el nen o la nena en el seu habitacle, no, lligat a lo que és l'estructura del vehicle.
Clar, clar, o sigui, la cadireta ha d'estar a l'estructura del vehicle, no la pots deixar allà i després no, si ja pots lligar el nen...
I el cinturó, de la mateixa manera que nosaltres en el posem, posar-li també en el nadó, no? Que aquesta és una altra de les qüestions importants a la conducció, el cinturó de seguretat.
També pels adults, lògicament. Sí, sí.
Lamentablement, jo tinc una experiència molt propera d'un millor amic, que va perdre un fill de 2 anys i mig en un accident de trànsit, i estava amb la cadireta, amb tot, i no va tindre el conduir la seva mare, que per ser psicològicament ha quedat molt tocada, lògicament. Va tenir un accident frontal, no va ser culpa seva, i el nen va estar al cotxe, però al cop li va trencar el coll. Hi ha coses que no pots evitar, saps?
Sí. Fins i tot ben subjectats no es redueix a zero el risc de mortalitat.
I bé, la barrancada que va caure el vehicle, esclar, allà sí que dius, no és estampir d'un arbre...
Aquest de Susqueda, vol dir.
Sí, aquest de Susqueda, concretament. És allò que dius, noi, és dir, anant ben subjectat, jo no voldria caure per allà ni a broma.
Vamos, jo, i la meva experiència personal, jo he tingut un accident de trànsit molt greu, saps? I gràcies a Déu que portava el cinturó, si no estaria aquí, amb 3 voltes de campana i això. I jo veure el cotxe com que el sostre a sobre meu, però va resistir perquè estava amb l'arc de seguretat. Dius, almenys mal que portava això, no estaria aquí.
Certament, els vehicles, sobretot els més nous, porten mecanismes de seguretat innovats, modernitzats. Hi ha l'airbag que salva moltes vides.
Jo em quedo molt sorprès, perquè això de llogar els cotxes un parell de cops a l'any o 3 cops a l'any, clar, quan el llogues...
Són nous.
Normalment cada 2 per 3 canvies de vehicle, no? I jo em quedo bocabadat, perquè cada vegada tinc d'aprendre de nou com funciona aquell cotxe, perquè, sobretot amb temes de seguretat, cada vegada em sorprèn. És a dir, cada vegada tinc una sorpresa, perquè no estàs tampoc al corrent, no segueixes els cotxes, no te n'has de comprar cap, ni te'l canviaràs en la vida, però, per tant, vull dir, no segueixes una mica l'evolució aquesta. I cada vegada que m'assento al volant, m'adono que la quantitat de coses noves que hi ha de seguretat, però sobretot el problema és aquest, que hi ha molta seguretat amb els vehicles. Jo crec que els fabricants de vehicles, a més, per competitivitat, per aquesta mateixa agressivitat, escolta, jo sóc el més segur, tu t'estampeixes contra un arbre i no passa res, el cotxe ni s'abunyega, escolta, a més, el cotxe aquell que, diguéssim, tornes a bufes i es torna a la planxa altre cop a estar al seu posto, però, esclar, també hi ha un altre problema, les carreteres. És a dir, i realment hi ha carreteres que deixen molt que desitjar, punts negres que a vegades per 3 pessetes, és a dir, no s'arreglen coses que són molt greus.
És no només aquesta seguretat dels vehicles, no només la responsabilitat personal, sinó tot junt, no? Diguéssim, començant per aquesta responsabilitat personal. Bé, encara sobre la subjecció, la seguretat en el vehicle, i el fet que, per exemple, en aquest vehicle de Susqueda anessin 7 persones en un vehicle per a 5 places.
Jo això ho he vist.
Vostè ho ha vist a molts llocs, no?
A Camerún, a l'Àfrica.
Bé, ha col·laborat en missions amb mossèn Josep Lluís Fernández.
He estat allà i ho veus. Què pots fer? Pregar i esperar que no passi res.
Perdoni, senyor Rifà, però aquí fa 30, 40 anys en vehicle Seat 600 passava,
No, perdoni, el dia 18 de juliol.
El 18 de juliol, sí, senyor.
Amb l'època passada, els camions permetien pujar a la gent amb el seu mocador de fer farcells al menjar i anar a bosc a passar el dia. com si fossin ramats, em perdó l'expressió.
Sí, sí. Les empreses agafaven el seu camió, el camió que tenien de l'empresa, s'anaven tots al camió, jo recordo, esclar, jo llavors al meu poble, a la carretera, jo vivia a la carretera, i resulta que quan baixaven, doncs, el 18 de juliol, a les 6 de la tarda, a les 7 de la tarda, perquè el dia allargava, doncs baixava tots els camions de la gent que havia anat a fer la costellada a fora, que pagava l'empresa, per cert, era un sistema de donar la paga, i baixaven tots amb el camió i tots anaven a la caixa. I allà a la caixa del camió, precisament, no és un lloc molt idoni per viatjar. Sí, sí, sí. I a més permetien pujar a la caixa a les dones aquell dia.
Déu-n'hi-do.
I em permeteu? Perdó.
Sí, sí, endavant, senyor Rossinyol. No, saltem al present perquè en això hem guanyat molt, també. La responsabilitat de no portar vehicles sobreocupats és molt gran.
Us fixeu-vos que amb el avanç tecnològic i amb l'eficiència energètica, això, ara, jo, és que fa poc que tinc un cotxe de renting que és híbrid i quan està el cotxe elèctric no fa soroll i pels peatons. Això és un perill. És que no fa soroll. És que...
Molts en surten durs.
El primer cop que vaig engegar-hi el cotxe, això no s'engega. I esclar que estava engegat, perquè estava el motor elèctric. I arranques, i no sent, clar, ve un petó que no mira, perquè està atent a això. No, hi ha molts eficients.
És com les bicicletes, és el perill silenciós.
Efectivament, de les bicicletes volíem parlar també avui, encara que sigui breument, perquè en el col·loqui sobre seguretat en el trànsit podem
entrar en molts fronts. Esclar, sí. Jo com a historiador sempre tindrà la batalleta d'abans, no? I llavors, com deia el senyor Rifà, no només això, sinó que jo recordo, anaves a les nits per aquelles rectes de les Planes de Lleida pels Monegros i et trobaves aquelles èpoques que quan adelantaves a un camió, resulta que el camió portava la bota de vi penjada del retrovisor, perquè així, amb la fresca de la nit, el vi el tenia fresc. És a dir, que el conductor conduïa i si el parava la Guàrdia Civil, pues segurament convidava a fer el trago a la parella.
Bé, seguim parlant de seguretat en el trànsit amb l'historiador Joan Pallarès, amb el comercial Josep Rossinyol i amb el responsable col·laborador de la Pastura del Trànsit de l'Arquebisbat de Barcelona, Esteve Rifà. En síntesi, m'agradaria que féssim una petita roda d'intervencions parlant sobre quines pautes vostès destacarien com les més importants per assumir amb més seguretat la responsabilitat personal. No sé si m'explico. És a dir, què és el més important, no? Revisar el vehicle, complir els límits de velocitat...
Saber què portes.
Que portes una màquina. Això és el més
important. Saber què portes. Per molta marca, per molt que t'ofereixin, jo recordo una anècdota, no explicaré amb qui la vaig tenir, que va canviar-se el cotxe i li vaig preguntar, li vaig dir, vés-te'n a un lloc, un descampat, i frena en sec. Perquè sabràs el que és una ABC. Perquè li vam vendre el cotxe i no li vam explicar res. El problema dels concessionaris, el problema de les autoescoles, és que, i el problema d'un mateix, perquè si jo em compro un bolígraf, buscaré un bolígraf que em faci... sigui positiu.
Si faci bon servei, vaja.
Exacte. Sí. Aleshores, la gent es compra un cotxe i no sap el que té, ni el quines... Ja no dic el del que et protegeix. Fins i tot et pot provocar l'accident, per desconeixement. Aquest jo penso que és un dels grans problemes que estem vivint.
Saber què tenim, molt, molt important això, i després el manteniment, la revisió, la pressió dels pneumàtics, podríem entrar en molts detalls, la revisió periòdica, l'oli, els nivells...
El primer cotxe que vaig llogar, precisament, era un cotxe automàtic. I bé, el problema que vaig tindre això, és clar, només tenia embrague i freno.
Sí, sí.
Gas i freno. I bé, enmig de l'autopista, un canvi de marxes, doncs una mica més, i realment ho vaig passar malament,
Jo tinc un cotxe automàtic i el primer, la cama esquerra sempre la porto replegada, perquè si no frenes...
Clar. S'ha d'acostumar el conductor sabent el que té.
Però és molt més còmode i molt més segur, jo crec que l'automàtic...
I tant.
De tota manera, jo crec que hi ha una cosa bàsica, és que el cotxe dona llibertat, però molta responsabilitat. Jo que al final sempre va a la persona. O tu ets conscient del que tens, o al final tindràs un problema segur, o procuraràs un problema. Però és una qüestió de responsabilitat personal,
Tenim... Sí, senyor Rifà.
Jo amb això discreparia, El cotxe dona llibertat, jo la sensació de llibertat la tinc precisament sense tenir cotxe. És a dir, aviam, dona llibertat moltes vegades de moviments, però compte que la llibertat és... Ara mateix, quan arribi jo a casa meva, que no tinc de preocupar-me a on aparco, perquè sempre aparco la porta i pujo fins dalt i tot. Vull dir que això, la sensació de llibertat, cuidado. I sobretot hi ha una cosa amb el cotxe, quan agafem un cotxe tenim de tindre, sobretot, consciència i humilitat.
Fixa't, sí. Una col·lació. Breument. Jo la veritat és que al meu poble, jo soc de Sant Cugat, i sempre vaig caminant a tot arreu. Però la llibertat és agafar el cotxe i anar-hi on vulgui. No hi ha frontera. Sí, però... Fins a Vladivostok.
Que tots dos tenen una mica de raó. I una mica de llibertat pot donar el cotxe.
Sí, certament. Però...
Puc canviar
sí, endavant,
de registre?
Canvi, si vol, radicalment, senyor Rifà.
No vaig a canviar radicalment. El gran problema que tenim a la societat avui dia, a part de que els morts ja no pots fer res, són la quantitat de persones que queden malparades i les famílies que els tenen... que cuida durant anys i panys.
Clar, perquè els morts és terrible, però els que queden, de vegades no hi pensem.
Llavors, jo voldria fer una reflexió molt serena. No sé si ho sabeu, cada tercer diumenge de novembre, la ONU, sota els auspicis de la ONU, s'ha creat el Dia Mundial en record de víctimes d'accidents de trànsit. Uh-huh. Aquí a Barcelona es fa un acte, sota els auspicis d'una entitat, d'una associació de víctimes, i és... un acte interreligiós on participen diferents confessions, mm-hmm. on cadascuna aporta un pensament, l'Església Catòlica hi som també, normalment col·laborem amb un passatge petit de l'Evangeli i amb un petit comentari sobre el mateix, aplicat al fet d'aquell dia, i és quan te n'adones, perquè clar, això és mundial, o sigui, aquest mateix dia tot el món és puntual, mm-hmm. no? I llavors te n'adones perquè coneixes a gent que està passant un moment difícil, que no han superat la pèrdua ni superen el que tinguin una persona en allà. Mm-hmm. Jo penso que tots i les sancions, comptes de presó, que sí, que també haurien de passar els que cometen un accident on, per les raons que siguin, passar per un centre de rehabilitació durant la temporada.
Per descomptat.
I veure el que realment allà hi ha a causa d'un accident.
I tant, i deixa moltes seqüeles. Ara posava l'exemple també abans del senyor Rossinyol de la mare d'un nen mort als 2 anys en accident de trànsit. Com que...
Bueno, el meu pare va morir d'accident de trànsit.
Imaginis.
Després de deixar de ser bomber.
Terrible.
6 o 7 anys després.
Bé, ens queda molt poc temps, però m'agradaria parlar de les bicicletes. I és que, a més, tenim dues opinions d'oients sobre les bicicletes, una en un sentit i una altra en un altre. Jordi, de Barcelona, ens diu: jo vaig en bicicleta, és el millor mitjà de transport, sóc conscient que s'ha de ser prudent, però també l'administració i la societat ha de ser més comprensiva amb els ciclistes perquè portem un vehicle que no contamina. I un altre, en aquest cas, Maria, de Sant Cugat del Vallès, ens diu... els ciclistes són molt incívics, s'haurien de posar les piles per ser més responsables. Bé,
les bicicletes són encantadores. De ciclistes n'hi ha de bons i de dolents.
Això, les bicicletes encantadores, i aquí a la casa alguns utilitzem la bicicleta moltes vegades per desplaçar-nos.
La bicicleta en si no és ni bona ni dolenta. La bicicleta jo crec que és un gran vehicle i té molt futur i molta projecció encara. Però cuidado que els ciclistes n'hi ha de tot.
Fa 3 anys el papa, va recomanar anar en bicicleta, va dir que era molt sa.
De tota manera, i sí que és cert que en tota la ciutat, qualsevol ciutat de catalana o del rest d'Espanya, no estan preparades.
Tu
vas a Holanda i jo realment estic molt preparat per als ciclistes i aquí no, realment.
Com vens de Sant Cugat?
Breument,
a bicicleta?
Breu, que em deixava un punt.
Sí, endavant, senyor Rifà.
L'Església, com a Església Catòlica, des del Arquebisbat de Barcelona i altres bisbats de Catalunya, es fan uns manifestos quan arriba Nadal, quan arriba Setmana Santa i quan arriba, aprofitant Sant Cristòfol i les vacances...
Sí, el juliol, el 9
exacte,
de juliol.
On es... diguem, es fa ressò de que viure és un regal, que la vida és un gran regal i que l'hem de compartir. I a partir d'aquí, doncs, intentem ser positius en el món de la mobilitat. I això surt publicat aquí a Catalunya Cristiana, ha sortit en el Full Dominical, sí. Uh-huh. Ha sortit en el bisbat, per exemple, tenim una gran col·laboració amb el bisbat de Vic, amb el de Girona, i ens agradaria que molts bisbats de Catalunya també s'hi apuntessin.
Doncs gràcies per aquest aclariment, per aquesta puntualització. Sobre la bicicleta, suposo que tots fan seva la reflexió que fa Joan Pallarès, no? Les bicicletes poden fer un gran bé i poden fer un gran mal.
Exactament, no? Poden fer, és dir, és qui les porta.
els ciclistes, que no se saltin els semàfors, que siguin prudents, que siguin amables i que es queixin, però sense ràbia, com ens deia el senyor Rifà, que es queixin si de vegades, perquè també han mort ciclistes, s'ha de dir,
jo ja admeto,
per conductors de cotxe imprudents.
Jo, com a vianant, ja admeto que tinc de compartir les voreres amb ells, però que ells admetin que les...
No, la vorera no, perdona, quan surtis de casa teu...
Jo havia arribat abans.
Porta dos retrovisors a veure si et venen per la dreta o per l'esquerra,
sí, sí, sí. Sí, també hi ha conseqüències greus com la pèrdua d'Òmnium Cultural. De la...
Sí, la Muriel Casals, al gener, recordem-ho. Des d'aquí la recordem, sí, 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 víctima d'un atropellament d'un ciclista, encara que no està clar la causa i tot, però sí, sí, terrible. Gràcies novament, Joan Pallarès, Esteve Rifà i Josep Rossinyol, per haver-nos acompanyat. Fins una altra. Bon vespre i bon Nadal, per avançar.
Sí, moltes gràcies a vosaltres, igualment.
El resultat de l'enquesta, Marta, quin ha estat, finalment?
Amb un 62%, sí, compleixo les normes bàsiques de velocitat, cinturons i subjeccions infantils i manteniment. Amb un 31%, no, sovint em salto la llei amb el vehicle de la carretera. I amb un 8%, de vegades no, quan veig clar que no hi ha perill per a la pròpia vida i de la dels altres.
Gràcies, Marta. La pregunta era avui, amb el teu vehicle prens les necessàries precaucions a la carretera? Avui enfatitzem aquesta crida a la precaució, a la prudència, gràcies a tots els que ens escolteu i sobretot avui a tots els que ens escolteu des del cotxe. Anunciarem la pregunta de demà per acabar. La pregunta de demà és sobre un tema ben diferent. Demà parlem de solidaritat i de les iniciatives solidàries. Doncs us preguntem quin sentit doneu a la relació entre Nadal i solidaritat. Teniu l'opció de respondre sentit religiós, perquè celebrem el naixement de Crist, sentit ètic, perquè és un temps de retrobament, o sentit de justícia en uns dies en què s'activa més la sensibilitat de les persones. D'això en parlarem demà al Mirador de l'Actualitat.